migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem d'aquest avançament de l'informe de la OCU sobre el cistell de la compra. De 156 productes que han analitzat, no són gaires, han pujat al 84%. Això, el càlcul que han fet és que en un any aquest augment del cost de la vida suposarà més de 500 euros per llar. Però abans de parlar amb Enrique García, doncs parlem de com tenim el temps, trànsit, actualitat amb el Carles Rosada. Bon migdia.
Què tal, Cruz? Bon migdia. Doncs arriba la primavera, ja tocava, climatològica ja tocava, perquè hem passat uns dies d'hivern, de fred, de pluja, de neu, de molt mal temps, de gelades. Pobres pagesos de les comarques de Lleida i Tarragona, que ho han patit molt i ho patiran perquè han perdut pràcticament tota la collita. En fi, molts ànim a la gent del camp de les comarques de Lleida i de Tarragona. Avui és un dia de primavera, podríem dir, amb alternança de núvols i clarianes, algun plogim dispers, feble, molt poc important aquesta tarda a les comarques de Girona. Temperatures mínimes que pujaran, s'acaben doncs les gelades, sobretot a la plana de Lleida, ho notaran molt, i les màximes també comencen a pujar, tot i la presència d'aquesta alternança de núvols i clarianes. 16 graus ara mateix a Girona i Barcelona encara, 14 a Tarragona, 12 a Lleida, 9 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal? Circula per la xarxa viària.
Doncs mira, tenim fluïdesa per tot arreu, el transport públic a problema, i a les carreteres només tenim una incidència, hi ha un accident a l'autopista P7 a Gelida, direcció Barcelona, talla un carril, hi ha un quilòmetre de retenció en aquests instants. De la resta, doncs cap problema.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat d'aquest migdia?
Doncs mira, moltíssimes coses. Per exemple, anirem a Girona, on l'Ajuntament vol eliminar els lavabos d'homes i dones a totes les instal·lacions municipals. D'entrada, es vol renovar els pictogrames de tots els lavabos amb l'objectiu d'eliminar completament la distinció entre homes i entre dones. És a dir, que tots els lavabos siguin com els de casa, però higiènicament i sanitàriament. Com es garanteix tot plegat? Doncs al migdia, a l'informatiu migdia ho explicarem,
Sí, serà interessant que explicar això. Serà molt interessant com es farà.
És un tipus de lavabos que ja hi ha en molts altres llocs. A Manresa ho tenen en funcionament ja, per exemple, en algunes instal·lacions. La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona també hi ha alguns lavabos que són això, inclusius, com diuen ells. Aviam, sabrem més coses, no?
Molt bé.
I també l'informatiu migdia, doncs t'explicaré que la Generalitat ha demanat per carta al Ministeri de Salut que retirin les mascaretes en els espais interiors, a excepció dels entorns sanitaris, sociosanitaris, això vol dir residències de la tercera edat, i també el transport públic. En aquesta missiva enviada aquest matí també s'anuncia que en el cas que no es tractés la retirada de les mascaretes en la reunió d'avui del Consell Interterritorial, doncs es demanarà que s'abordi la mesura en concret a l'entorn escolar, en el marc de la comissió delegada de la Covid-19. Doncs escoltarem què diu la Generalitat en aquest cas, per què demana aquesta eliminació de les mascaretes, sobretot a l'àmbit escolar, que podia ser efectiu a partir de després de les vacances de Setmana Santa, i també escoltarem experts a la matèria, concretament el doctor Juan Carlos Horcajada, que és del cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.
Gràcies, després.
Molt bé.
Ampliem informació.
Bon programa, Cruz. Adéu.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans del José Luis. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Companys, José Miguel, què tal? Bon migdia.
Què en destaquem?
Doncs miri, en plana poliesportiva hem de destacar cosetes, Per exemple, tindrem a Marc Márquez participant al Gran Premi de les Amèriques de MotoGP. És una de les bones notícies del dia. I en el món del bàsquet, ahir, gran victòria del Baxi Manresa contra Unicaja, 63 per Unicaja, 83 per Baxi Manresa. Per tant, el conjunt del Bages està a una victòria de ficar el cap a la final a 4 de la Champions FIBA de bàsquet. Avui a l'Eurocup, el Morabanc Andorra buscarà el factor pista en l'encreuament de quarts de final. Necessita, d'una banda, guanyar a la pista de l'Slax Broclap i que, carambola, el Bologna li guanyés al Liet Cabellis. Aquesta és la combinació que propiciaria que el Morabanc Andorra tingués factor pista a favor en els quarts de final d'aquesta Eurocup. Arrenca la final de la Lliga de Waterpolo masculí, Atlètic Barceloneta-Barcelona, al millor de 3 partits. I recordem la cita, tiempo de juego, avui a un quart de 9 del vespre, amb aquests Villarreal, Bayern de Múnich i Chelsea-Real Madrid de la Lliga de Campions. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, atès que la cosa va pràcticament bé en matèria de centrals amb aquesta renovació d'Araujo, us estem preguntant qui és per vosaltres, quin central us agrada més a Can Barça, si Piqué, si Araujo, si Eric García o si Christensen. I en clau blanc i blava us estem preguntant si l'Espanyol ha de renovar a Sergi Darder a qualsevol preu, sí o no. En minutets, roda de premsa del protagonista Sergi Darder al Real Club Deportiu Espanyol.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, tota la informació esportiva ampliada a Esports Cope amb el Joan Batllori. Gràcies, José Luis.
Fins demà, senyor.
Cuida't, bon migdia. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Cruz, muy buenos días.
Pues mira, con ganas de perder peso ahora que está sumando el buen tiempo, que ya que nos comentaba sí. Aquí Carlos en el resumen informativo, y claro, las puertas de Semana Santa. Y vamos, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos, si no te parece mal, con el plan 1-2-3?
Pues yo creo que sí, que es la mejor idea. ¿Por qué? Pues mira, porque el sobrepeso tiene un impacto muy negativo en nuestra salud, ¿eh? Así que si hemos tomado ya la decisión de adelgazar, tanto por estética como por salud, el plan 1-2-3 te va a funcionar, es tu gran solución. Me vas a perder peso, me vas a bajar volumen, pero más rápido de lo que uno piensa, ¿eh? Y además es facilísimo de hacer y de tomar los sobres o las cápsulas, y apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. También sirve para veganos, diabéticos e hipertensos, Cruz.
El plan 1-2-3 es natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario, no son batidos, sigues comiendo y vas a perder peso y volumen de forma fácil, rápida y segura, y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos. Vamos a pautar las semanas, si te parece. La primera semana vamos a limpiar.
Hacemos una limpieza con los sobres de piña que tomamos, ¿eh? Ellos nos ayudan a deshincharnos, a bajar muchísimo volumen y a perder peso.
La segunda semana es momento de renovar la flora.
Sí, la renovamos con los sobres de naranja, que además nos ayudan a drenar, nos ayudan a que desaparezcan esos michelines y la barriguita, y seguimos perdiendo peso.
Y la tercera semana vamos a rematar con las cápsulas captagrasas,
que nos ayudan a eliminar la grasa más resistente localizada, son saciantes, nos calman también la ansiedad y seguimos perdiendo kilos. Pero es que han pasado 3 semanas y el resultado, Cruz, es de 3 a 7 kilos menos, solo en 3 semanas. Así que el teléfono, llámame, 650-51-52-53. Recordad que el plan es económico, que no lo hemos subido, con la que está cayendo, y que además los oyentes de COPE tienen una gran promoción hoy miércoles, porque les vamos a regalar con el plan el tratamiento de nuestras infusiones detox, más drena, más lipo, y también el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado para cada día un masajito en esa zona que notemos celulitis, que notemos volumen para destruirlo. Damos el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Sencillo, rápido. En 3 semanas le decimos de una vez por todas adiós a los kilos y bienvenido el buen tiempo. 650-51-52-53. Vamos a adelgazar ya con el plan 1-2-3. Ahí estás tú, Enriqueta, y todo tu equipo, pues para informar sin compromiso. Por ejemplo, ¿me va a afectar si tengo colesterol?
No, no, al contrario, tú bajas peso, bajas volumen, pero también te va a bajar el azúcar, te va a bajar el colesterol, los triglicéridos, y vas a regular la hipertensión. Todos son ventajas con el plan 1-2-3, que te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío. 650-51-52-53.
Pues ya sabemos por dónde empezar para estar a punto esta Semana Santa. Perdemos de 3 a 7 kilos con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, un besito muy grande.
D'un altre per tu, molt
petonet. Adéu, bon dia. I de seguida parlem d'aquesta pujada de preus i el que significarà de sobrecost l'any al cistell de la compra, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles, mira, si te gusta el arte hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro seguro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Diràs que no te queda.
Parlem de la pujada del cost de la vida. Aquesta inflació disparada, aquest IPC que es dispara prop del 10%. Clar, per això, quan vas al súper ja ho notem, però els informes és el que acaben de tenir la darrera paraula. Nosaltres, com consumidors, ja ho sabem, ja ho notem quan anem a comprar. Però s'ha avançat la publicació de l'informe OCU sobre el cost de la vida, sobre l'alça de preus, i aquesta alça de preus suposarà a l'any un sobrecost de més de 500 euros per llar. És un preu de mitjana, eh? Tampoc nos volvamos locos, és un preu de mitjana, encara que tot puja, evidentment, eh? Tenim al telèfon el portaveu de la OCU, l'Enrique García. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal, cómo estás?
Pues ya ves, mirando la cesta de la compra, y cuando ahora me voy con 50 euros, lo lleno la mitad o menos.
Bueno, pues mira, esto antes que era una percepción muy psicológica, ¿no? Uh-huh. Siempre los consumidores pues tienen esa sensación de que el dinero cunde poco, pues nosotros hemos comprobado que no, que llevan razón, que llevan bastante razón, y es que el dinero cunde poco. Hemos hecho un estudio, hemos adelantado nuestro estudio habitual de supermercado con una muestra un poco más reducida de 156 productos, que aún así sigue siendo una muestra representativa de lo que es el gasto en alimentación, de la cesta de la compra de cualquier hogar en España, en Cataluña.
Sí.
Y los resultados no pueden ser más claros. El 83% de los productos ha subido de precio y solo un 16% ha bajado. La subida media, digo la media,
sí,
es del 9,5%. Y esto, trasladado al gasto en alimentación anual que realiza una familia media, supone exactamente 514,96 euros que vamos a tener que pagar este año más de momento si los precios se mantienen en el nivel actual.
Pues estamos hablando de algunos productos que son imprescindibles. No sé, hablamos de lavavajillas, de la margarina, la pasta, fruta como los plátanos, por ejemplo, aceites de oliva o de girasol. Son productos que dices, bueno, pues puedo pasar sin eso, pero es que no, son productos que son básicos.
Sí, efectivamente, y has hablado de los que tienen subida por encima todo del 30%. Estamos hablando de los aceites, que ya has conocido, tanto el de oliva como el de girasol, que acumulan, especialmente los aceites de marca blanca, y ahora explicamos un poco esto, acumulan subidas casi por encima del 56% en algún caso. Como te digo, has señalado los que más suben, pero hay productos como el pollo, un 7,5%, los huevos, un 14,5%. Son subidas de productos básicos que evidentemente afectan más a los consumidores más vulnerables, pero de los que no escapa prácticamente ningún consumidor. Resulta muy difícil escapar a esa subida del 131 productos, del 83% de la cesta de la compra. Solo en las bajadas, pues está el solomillo de cerdo, la cebolla y algunos productos de droguería, poco, en ese conjunto de un 16% de productos que baja de precio. El resto sube y sube, en algunos casos bastante, con ese efecto ya concreto que nosotros pues anticipamos, un sobrecoste de 514 euros. Mira, para que los oyentes se hagan una idea de lo que supone ese sobrecoste, si calculamos más o menos el gasto mensual en alimentación, sería de una familia media de alrededor de unos 480 euros mensuales, pues resulta que en términos de gasto de alimentación, este año 2022 va a tener no 12, sino 13 meses y algunos días más.
Caray, en fin, frente a los productos que más subían, comentabas lo del aceite, el aceite de oliva suave de marca blanca, casi camino del 54%, no llega, y el aceite de girasol, también de marca blanca, casi un camino del 50%, tampoco llega un 49,3%, ¿eh? El lavavajillas, que también lo comentábamos antes, también camino del 50% de subida, no llega, un 49,1%. Y la margarina, un 41,5%. Son subidas realmente espectaculares. El marca blanca, porque de marca aún subirá más, ¿o no?
No, mira, en este caso se da, verá, la subida en valor absoluto en euros, para enterarnos, han sido muy parejas, Pero ¿qué ocurre? Como eran productos que tenían un precio más bajo, pues en términos porcentuales, en tanto por ciento, suben más. Digamos que se ha apreciado más, no se ha mantenido esa proporción en la subida. En términos de euros, de valores absolutos, pues más o menos las subidas son iguales. Pero sí se da este fenómeno de que los productos que eran más baratos se han apreciado, han subido un poco más y ahora resultan algo menos baratos en comparación con las marcas de fabricantes. Eso lo hemos observado en algunos segmentos, ¿no? Donde la marca blanca ha subido más, aún así todavía en algunos tipos de productos resulta más interesante y es una de las fórmulas que permiten, si es posible, ¿no? O por lo menos escapar de esta subida de precios del todo es imposible, pero al menos sí suavizar, ¿no? Una es esa sustitución del producto por marca blanca, algo más barata, luego evidentemente comprar en el establecimiento más barato. Nuestro estudio de supermercado señala que hay diferencias entre establecimientos todavía y comprando en el más barato, bueno, pues es una manera de ahorrar y esquivar en parte, no en todo, pero sí en parte de esta subida.
Claro, yo te iba a preguntar ahora por qué, cuál sería el consejo para delante de todo esto y lo acabas de dar. Básicamente es ahora más que nunca, tal vez, si queremos ahorrar,
sí.
Porque de subidas no nos vamos a escapar, pero sí, tal vez más moderado, es escoger el lugar donde vamos a ir a comprar.
Sí, luego eso es básico, fundamental. Ahí es donde está la parte mollar del ahorro, ¿no? Luego pues se pueden hacer, buscar productos sustitutivos, este de la marca blanca, ¿no? O luego pues sustituir ya productos, bueno, pues de precio más elevado, como pueden ser las carnes, pues sustituirlas por dos fuentes alternativas de proteína que son buenísimas y que son también más baratas, ¿no? Me refiero a las legumbres y al huevo, por ejemplo. El huevo ha subido un 14,5%, pero aún así sigue siendo una proteína muy barata y de excepcional calidad nutricional. Es decir, si comemos más legumbres y comemos más huevo, estamos comiendo mejor y comiendo más barato.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
A vosotros, como siempre, un placer.
Igualmente, un abrazo. No està gens malament, eh? La qüestió de la pujada de preus, gens malament. Així que ja podem estalviar i ara mirar més que mai els preus per si volem estalviar una mica a l'hora d'omplir el cistell de la compra. Un any de 13 mesos, és a dir, 500 euros més l'any, en qüestions de despesa alimentària, en aquest cas, d'una família mitjana. Però no oblidem que parlem de tot de xifres mitjanes, eh? Bé, doncs de seguida parlarem de l'optimisme, del bon humor. Sobretot, i atenció, que parlarem d'això en una època molt difícil per ser optimista i molt difícil per tenir un bon sentit de l'humor. Però com influeix a la salut física i psicològica ser optimista? Això en parlarem amb l'investigador del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, el senyor Xavier Oriol, que ens ho explicarà molt bé. Però ara parlant de queixes, parlant de sentit de l'humor, parlant de tot això. Mira, hi ha una cosa. Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç. I aquí és on entra Prozafran. Prozafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat. És un producte 100% natural. Així que demana ja Prozafran a la teva herboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans, amb Prozafran. I d'això ens en parlarem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. No només parlarem d'això, sinó que també tindrem un altre tema possiblement no tan optimista, no sé si fins i tot Prozafran ens ajudaria una cosa així, i és a com enfocar el canvi climàtic. Ja la ONU ha dit que bueno, que això camina cap al desastre. Perdoneu que ho digui així, eh? Llavors, la gran pregunta que farem avui també a migdia és: estem a temps de canviar el canvi, de frenar el canvi climàtic? És una utopia o hi ha... L'objectiu és a com adaptar-nos al canvi climàtic. Quina és la preferència? D'això en parlarem amb la directora de l'Institut de Medi Ambient, la Carolina Martí, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Gran concierto de Mocedades y los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web bars.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y los Panchos. No te lo puedes perder.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Mi querido Rafael, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues es sencillo, feliz. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera. Me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues o ERTES o prescindir de ellos.
¿Cuándo? Vamos a hacer un cambio radical de Internet, de modelo y de producción.
Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021.
La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no?
Este es un trabajo bastante serio. Ha sido
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:45 a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es pot començar millor les senyals horàries de 2:45 de la tarda que amb un temazo de Michael Jackson, el Black or White. Bé, són d'aquests temes que possiblement la música també influeix en la possibilitat de les persones, eh? Però no anirem pel camí de la música i la possibilitat, sinó del tarannà de les persones per ser positius o optimistes o tenir un sentit de l'humor, fins i tot, no? I sobretot, fins a quin punt tota aquesta actitud davant la vida, que no és cap altra cosa que una actitud davant la vida, a vegades difícil, és positiva, influeix de forma positiva en la nostra salut. Tenim al telèfon l'investigador del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, el Xavier Oriol. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
És un plaer parlar amb tu. De fet, parlem d'un tema que se m'antoja difícil en aquestes èpoques que corren, perquè ostres, ser positiu en aquesta època és difícil, però la positivitat, o ser una persona positiva, influeix a la salut?
Sí, sí, absolutament. És a dir, fixa't que nosaltres parlem molt en psicologia de l'optimisme, no? De les persones optimistes i les persones pessimistes. I hi ha una tendència, clarament, eh? O sigui, hi ha persones que són més optimistes, de forma, quasi diríem, doncs això, tendencial, i persones que solen ser més pessimistes. Clarament, les persones que són optimistes, que també cal dir que, ojo, perquè sempre hi ha matisos, eh? És a dir, quan parlem de persones optimistes, un excés d'optimisme també moltes vegades genera un esbiaix important, eh? Però bueno, en general...
Parlem d'una certa optimisme normalitzat, parlem-ne.
Exactament.
Mitjana.
Sí, exactament. És a dir, ser optimista però ser realista al mateix
temps. Exacte, no ser un superhappy que ho veu tot... No, ser sí, optimista, exacte. Ja entenem, sí.
Sí, perquè aquests matisos també, clar, són importants de tenir en compte, no? Però bueno, en general, quan parlem de persones optimistes, doncs normalment les persones optimistes són persones que tenen molta més capacitat d'afrontament davant de situacions com, per exemple, el que ha passat amb la pandèmia, no?
Mm-hmm.
Sí, clarament hem vist que les persones que són més optimistes són més capaces d'afrontar una situació complicada que a més, és una situació en la qual ens costa trobar una solució, no?
Mm-hmm.
Per exemple, quan hi ha una situació que ens costa saber com acabarà, doncs, lògicament, tenim una tendència moltes vegades a ser pessimistes sobre la situació, no? Perquè és una situació d'incertesa. En canvi, les persones optimistes, doncs, normalment són més capaces de trobar, doncs, la part positiva, per dir-li d'alguna forma, no? O de ser més capaces d'acceptar la situació, a pesar de que generi molta incertesa. Per tant, clarament, l'optimisme genera molts beneficis a nivell de salut, no? Tant salut mental com salut física, ojo.
Les dues, jo pensava, clar, mental i física, les dues.
Les dues, perquè si t'hi fixes, clar, quan diem que la persona optimista és més capaç d'afrontar i de regular emocionalment, la regulació emocional és fonamental, per exemple, pel nostre sistema immunològic.
Oh.
Fixa't que les persones amb una alta regulació emocional,
sí.
Quan parlem de l'humor, per exemple,
sí.
L'humor és considerat una estratègia de regulació emocional. Clar, la regulació emocional afavoreix que nosaltres siguem capaços de calmar el nostre sistema nerviós. Per tant, que el nostre sistema nerviós es mantingui en una certa homeostasis, no? Això és fonamental, ja dic, des d'un punt de vista doncs, del nostre sistema immunològic, etcètera, de molts altres aspectes. Per exemple, les persones optimistes tenen menys problemes a nivell cardiovascular que les persones pessimistes, etcètera. És a dir, hi ha un munt d'aspectes físics des d'un punt de vista de la salut física, que estan molt relacionats, lògicament, amb com nosaltres afrontem, no? Des d'un punt de vista psicològic, el que ens va passant diàriament.
Clar, no sé si tot això s'acaba quan poses la tele. Poses la tele, les notícies, escoltes la ràdio i les notícies també que venen, jo què sé, una guerra pròxima, la pandèmia, parlàvem, la crisi... Ostres, tenim un munt d'inputs negatius tan importants que a vegades intentar ser positiu, encara que per naturalesa pugui ser positiu, és molt difícil, Xavier.
Sí, perquè és cert que tota la premsa normalment... A veure, nosaltres sabem que, per exemple, a través de les xarxes socials és molt més fàcil generar un contagi emocional negatiu que un contagi emocional positiu, per desgràcia.
Sí.
És a dir, no és que no es produeixi també el contagi emocional positiu, perquè es produeix, eh? Però hi ha una tendència clara en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials de generar aquest contagi emocional negatiu.
És una notícia negativa ven més que una notícia positiva, per norma.
Sí, efectivament. Perquè d'alguna forma una notícia negativa... Fixa't que, per exemple, si és una notícia que ens diu, podrem sobreviure al Covid, per dir-ho d'alguna forma, un titular d'aquest tipus...
Sí.
Clar, és molt lògic que per nosaltres ens cridi molt l'atenció pel que dèiem abans, no? Perquè el nostre cervell està preparat per, d'alguna forma, intentar entendre què és el que pot passar a futur i, per tant, preparar-se, no? Per aquesta situació. Per tant, si jo genero un titular d'aquest tipus, és fàcil que el meu cervell automàticament focalitzi l'atenció en aquell titular, no? O en aquella notícia perquè pot provocar-me algun tipus de mal de cap, no? Des del punt de vista fins i tot de la meva supervivència.
Mm.
Per tant, clarament em crida molt més l'atenció.
Carai, és una qüestió... Però llavors, clar, suposo que després d'aquesta xerrada, aquests minuts que estem parlant, jo et sento i dic, carai, jo vull ser positiu, però es pot entrenar una persona? Perquè parlàvem de les persones que poden tenir una tendència ja natural a poder ser positives, no? Això ja possiblement ve d'un cert tarannà. Però una persona que no sigui tan positiva o que no es prengui les coses d'aquesta manera, pot entrenar per fer-ho?
Sí, clarament. És a dir, fixa't que sobretot el sentit de l'humor, per exemple, està molt vinculat al que nosaltres diem el còrtex prefrontal, no? Que és la part del cervell que més tard madura. Per això, als adolescents és difícil tenir sentit de l'humor, o més difícil que els adults tenir sentit de l'humor, perquè encara tenen aquesta part del cervell bastant immadura. De fet, aquesta part del cervell acaba de madurar aproximadament als 25 anys. Però què vol dir això? Que és un avantatge des del punt de vista de que, el que dèiem abans, no? La regulació emocional es pot entrenar durant la infància i durant l'adolescència, i el sentit de l'humor també, no? És a dir, per exemple, avui en dia parlem de la risoteràpia, no?
Ahà, sí.
La risoteràpia és una forma de teràpia, no? Que en el fons el que pretén és treballar el que és el sentit de l'humor, no? Aprendre també a saber tolerar el com tu ets, no? O les coses que et passen. De fet, això és una mica el que també avui en dia en diem l'autocompassió, no? Mm-hmm. És important el sentit de l'humor per tenir autocompassió sobre tu mateix, no? Sobre moltes coses que et passen. Per tant, això clarament és entrenable. I de fet es fa. Ara és el que tu dius, no? O sigui, tenim una tendència clarament a anar molt a mirar lo negatiu, no? Per què? Doncs perquè, per desgràcia, d'alguna forma ens crida més l'atenció i des del punt de vista del màrqueting i de la publicitat, doncs això fa molts anys que s'han fet d'aquesta manera.
Doncs Xavier Oriol, investigador del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, ha estat un plaer aquesta xerrada amb tu.
Igualment, moltes gràcies per invitar-me.
Una abraçada, Xavier. Doncs ja escolteu, si podeu ser optimistes, millor que millor. És el millor que podem fer. No és fàcil, en aquesta època no és gens fàcil. Bé, de seguida parlarem d'Airenet, que et pot ajudar a dormir bé profundament amb Bio1. Parlarem d'això i parlarem també del canvi climàtic. Molt relacionat tot, eh? Frenar o adaptar-nos al canvi climàtic? Parlem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí, se nota, pero bastante, en todo. En la fruta, la verdura...
La subida de precios, el coste de la vida, lo notas tú, como nadie. Yo ayer comí un menú del día, 15 euros. Hace un par de meses, en el mismo sitio, el menú del día costaba 12. Esa subida de la inflación afecta directamente en tu capacidad de ahorro, si es que hasta ahora podías ahorrar.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Unas pastas, las he estado comprando a un euro, hoy 1,35.
Esa mermada capacidad de ahorro afecta a los bancos, evidentemente, pero sobre todo a tu capacidad de gasto y de inversión pasado mañana, o sea, a toda la economía.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vamos a hablar de descanso, vamos a hablar de respiración de alto rendimiento, vamos a hablar de descansar bien. En definitiva, hablamos de mejorar la salud y la calidad de vida y para eso te va a ayudar Bio. Y para hablar de Bio tenemos a Adolfo Albistur. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cruz?
Bueno, ya conocemos un poco qué es Bio, pero revisemos lo que es Bio.
Pues mira, Bio es una unidad de regeneración celular, es decir, es una máquina que la vamos a colocar fundamentalmente en nuestra habitación, la habitación principal, porque lo que va a conseguir son dos cosas. Por un lado, va a limpiar todo el ambiente de virus, bacterias, nanopartículas, es decir, todo aquello que pueda dañarnos, que para la gente sobre todo alérgica o que tiene sensibilidad a todo lo que está en el ambiente, pues mucho más. Y además también va a generar un aire ionizado. ¿Qué es el aire ionizado? Es el aire que la naturaleza genera de manera natural, en el mar, cerca del mar, en las montañas, cuando hay una tormenta, ¿no? Es un aire con un manto eléctrico que lo que hace es que el cuerpo, cuando lo respira, cuando entra a través de la piel, de la respiración, lo nota como algo muy positivo para él. ¿Esto qué hace? Consigue que tengamos una reparación celular, es decir, mientras que estamos durmiendo, para que nos pongamos en el caso, estamos durmiendo, estamos respirando, bueno, pues nuestro cuerpo se está reparando. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, alergia, que tienen asma, que tienen EPOC, que usan el CEPAP, o sea, porque tienen apneas, que tienen, bueno, que roncan mucho, que se despiertan muchas veces, bueno, pues esas personas lo van a notar muchísimo, porque Bio lo que va va a hacer es eso, regenerarle celularmente y va a mejorar todo lo que son las patologías de personas con problemas respiratorios.
900-730-122, 900-730-122 es el teléfono donde te van a explicar absolutamente todo sobre View al detalle sin compromiso. Pero es que además, Adolfo, hay una oferta y un buen descuento.
Sí, tenemos un gran descuento. Nos llamáis ahora, nos decís que nos habéis escuchado en COPE Cataluña y además del descuento que vamos a hacer, vais a tener la posibilidad de tenerlo durante un mes, ¿vale? Y en el caso de que no cubra vuestras expectativas que estamos comentando, por eso, problemas respiratorios, problemas circulatorios, problemas de dolencias, pues no pasa nada, no vais a pagar absolutamente nada, se devuelve y ya está. Porque queremos sobre todo que lo probéis, que nos llaméis y lo probéis, porque os va a cambiar la vida, de verdad. Aquellas personas que dormís mal, os va a cambiar totalmente la vida.
900-730-122, 900-730-122 es el teléfono de View. Aprovecha esa oferta y ese descuento. Y sobre todo, pruébalo durante un mes. Si no te comes, bueno, es que claro, pruébalo durante un mes y a partir de ahí pues sabrás a qué tenerte y comprobarás lo que nos está diciendo Adolfo. 900-730-122 es el teléfono de View donde te van a informar. Adolfo Albistur, muchísimas gracias.
Gracias, Cruz. Un abrazo enorme para todos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah. I get my
wife from California. Frenar o ja adaptar-nos al canvi climàtic? Ja la ONU ha presentat un informe que diu que estem al límit, que això ens posem en 2 anys o això ja peta. Perdoneu que parli així, però és que és tal qual. Han estat així de durs i de clars a la ONU. Llavors, quina és la conclusió? Petarem, perquè és impossible que en 2 anys facin el que no han fet en 7. Això és impossible. Llavors, la pregunta següent seria adaptar-nos al canvi climàtic? Parlem amb la directora de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, la Carolina Martí. Carolina, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre's, Carolina. Això de frenar aquest augment de la temperatura al planeta d'un grau i mig, pensava a final de segle, penso que una cosa així, ara parlo una mica de memòria, és real? O sigui, es pot fer? O ja cada cop més és una mica utòpic?
Mira, el panell d'experts de les Nacions Unides, no? Aquest el que se'n diu el panell intergovernamental sobre el canvi climàtic, aquest dilluns, aquests són els experts que monitoritzen i avaluen, no? A nivell mundial, tota la ciència relacionada amb el canvi climàtic. I aquests, doncs, van dir que és ara o mai. Mm. I això vol dir que si les nostres emissions globals no toquen sostre ja i comencem a disminuir, com a molt, en 3 anys, diguéssim, ells van posar un horitzó del 2025, si no comencem a disminuir les emissions, serà molt difícil evitar una catàstrofe climàtica. I ara ja són realment molt contundents. Pensa que aquests experts ja fa molts anys que en parlen, han de recordar que serà el 2022 i que el 2015... Hi ha diferents governs de tot el món van signar el que se'n diu l'Acord de París. Aquest era un objectiu no vinculant, de no superar 1,5 graus d'escalfament global per al 2100. I aquests es van comprometre a fer totes les accions per assolir aquest objectiu abans del 2050. I ja anem tard, ja anem tard.
Sí, home, perquè suposo que per fer això ho ha de fer tot el planeta, sobretot els països industrialitzats, i no veig que estiguin per la labor, no? Dóna aquesta sensació que no estan molt per la labor. Diuen sí, però la realitat és no.
Sí, l'evidència científica demostra que per aconseguir-ho, mira, caldria reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle, per exemple, i per altra banda, per contra, la majoria de plans climàtics de les diferents nacions del món estimen continuar augmentant les emissions durant tota la dècada del 2020 al 2030. Per tant, aquesta situació, sempre segons l'informe, comportarà greus conseqüències, perquè, per una banda, no volíem superar 1,5 graus d'escalfament. Vale? Doncs, sí. Si seguim amb simplement el que estem fent ara, l'escalfament serà de més de 2 vegades més gran el que s'enfronta a la nostra civilització. Seria de 3,2 graus d'augment a nivell global per a finals de segle. Ara ens trobem en una cruïlla. Les decisions que ara prenem, ara, això ho deia el president d'aquest panell intergovernamental, deia sí. Que ens trobem en una cruïlla on les decisions que ara prenem poden assegurar o bé un futur habitable, o perquè tenim les eines i els coneixements necessaris per limitar l'escalfament, o tal com deia, aquesta crisi climàtica que ens afectarà la supervivència dels humans i de les espècies en general sobre la Terra.
Bé, jo personalment no sóc gaire positiu, si no s'ha fet fins ara en 3 anys que s'ha de fer. Bé, llavors, la pregunta, em perdonareu que no sigui positiu, ja m'agradaria tenir una certa positivitat i esperança, però és que si no s'ha fet fins ara, que s'ha de fer en 3 anys? No, ho dubto moltíssim. Però llavors ens queda l'altra via, que no sé si seria la més correcta, l'adaptació. Realment hi pot haver una adaptació on ens hauríem de començar, sobretot els que prenen decisions serioses sobre aquestes coses, a començar a adaptar la societat a qüestions així, o tenir plans, previsions d'adaptació?
Sí, de fet, l'estratègia és molt clara. La temperatura s'estabilitzarà quan les emissions assoleixin el que se'n diu el zero net o la neutralitat climàtica. ¿Vale? Mm. Això vol dir que la suma de gasos que tot el món emetem i el que el planeta pugui absorbir hauria de quedar a zero. Va? Per tant, què és el que podem fer nosaltres? Com dius, a nivell individual canviar el nostre estil de vida. Però hi ha tota una mitigació a nivell global, que és des de primer, i aquí podem fer tots a nivell individual, que és reduir l'ús de combustibles fòssils. Mm. Reduir la producció de metà, la producció de CO2, la ramaderia. Ells posen molta èmfasi, aquests experts, en el metà, una part molt important la genera la ramaderia. Mm. I, per tant, doncs, disminuir el consum d'aquestes carns, anar a una dieta amb baix impacte per al planeta, una dieta molt més verda, i la transició a les ciutats més verdes, el qual també seria beneficiós per a les persones, perquè l'últim informe de l'Organització Mundial de la Salut deia que el 90% de la població mundial viu amb nivells de contaminació excessius. Per tant, també anar cap a la transició de ciutats més verdes reduiria el nivell de contaminació a l'aire que respira tota aquesta població.
El segon model de negoci que segurament podria ser d'èxit és tenir fàbriques que captin CO2 de l'atmosfera i convertir-lo en el que sigui. Això pot ser... És un futur de negoci aquest, perquè hi ha molt de CO2 i apagarien segur.
Sí, sí. De fet, diuen que hi ha la tecnologia com per poder desenvolupar i es va cap aquí, cap a... no només tendia a reduir les emissions de CO2 entre un 40 i un 70% el 2050, sinó en generar tot allò, aquella indústria que sigui capaç de ser captadora d'aquest CO2.
Doncs, Carolina Martí, directora de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
De vosaltres. Anar-nos conscienciant tots junts.
Tant de bo. Una abraçada, Carolina.
Sí, de bon dia.
I és el que hi ha de cara al canvi climàtic. De seguida parlarem d'osteoporosi amb especialistes de Creu Blanca, d'osteoporosi, i parlarem, ho tindrem com tots els dimecres, a la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, per parlar de com s'inicia una guerra. En parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas, a COPE Catalunya y Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
Hola, Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650 51 52 53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650 51 52 53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 123. Llámame 650 51 52 53.
Con el plan 123 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650 51 53. 52-53.
Avui parlarem de la densitometria òssea, l'osteoporosi, i parlarem amb el metge internista especialista en osteoporosi, el doctor Jordi Rebull, de Creu Blanca. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com estàs?
Pues molt bé, aquí, preparat per contestar.
Perfecte, doncs parlem d'això, del diagnòstic de l'osteoporosi mitjançant aquesta densitometria òssea. D'entrada, què és l'osteoporosi i com es desenvolupa?
Bueno, l'osteoporosi és una malaltia esquelètica i que suposa el fet de que aquest os es vagi aprimant, o sigui, hi ha una pèrdua de massa òssia, així com un deterioro de la microarquitectura de l'os. No? Tot això fa que la resistència a l'os estigui compromesa, lògicament augmenta la fragilitat d'aquest os i, conseqüentment, doncs, hi ha un augment de risc de fractura quan hi ha una caiguda. Això, bàsicament, és el concepte.
I afecta més a homes o dones, això? És una qüestió també, o és igual, no és un percentatge?
No afecta, no, ni de bon tros. Afecta més a la dona.
Sí.
De fet, una de cada quatre dones tindrà osteoporosis i una de cada vuit barons tindrà osteoporosis a partir dels 50 anys. Vull dir que clarament afecta més a la dona.
Hi ha alguna explicació per això? És una qüestió de calci? És una qüestió del perquè?
Sí. A veure, el que és a les dones són més susceptibles de tenir fractures degut a que hi ha una deficiència de calç habitualment a la dieta i, a més, una deficiència de vitamina D durant l'embaràs i la lactància. Tingues en compte que el 80% d'Espanya és un país de sol i el 80% de la població té un nivell de vitamina D baixa.
Carai. Sí.
Aleshores, això fa que en aquests moments d'embaràs, lactància, que hi ha més, diguem-ne, necessitat de tots aquests nutrients, doncs l'organisme què fa? Doncs se'n va a buscar on hi ha reserves, que és a l'os. Amb el qual això doncs produeix una pèrdua gradual de la massa òssia. I també hem de tenir en compte que els nivells d'hormones que hi ha durant la menopausa, o sigui, una disminució de la producció d'estrògens pels ovaris, que també tenen una incidència directa a nivell de l'os, doncs tot això fa que això sigui més predominant en el sexe femení.
Parlàvem que l'osteoporosi es diagnostica mitjançant una prova que es diu densitometria òssea. En què consisteix aquesta prova? I sobretot, quines persones seria més recomanable que la sol·licitessin?
Bueno, la densitometria òssea és una exploració radiològica senzilla, és una, com si diguéssim, una camilla amb un braç articulat que el pacient s'ha d'estallar. Actualment, amb els aparatges que es disposen avui en dia, és una exploració que dura un minut i mig, no dura més. I aleshores aquest braç articulat es va movent i el que fa és, diguem-ne, mesurar la densitat òssea que té aquella persona, però bàsicament a tres zones d'interès. Una és l'avantbraç, l'epifisi distal del radi, l'altra és la columna lumbar i l'altra és el coll de fèmur. I per què aquestes tres zones? Perquè són les que es fracturen amb més freqüència.
Doncs, doctor Jordi Rebull, metge internista de Creu Blanca i especialista en el diagnòstic de l'osteoporosi mitjançant aquesta densitometria òssea, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, fins a la hora. Adéu-siau.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara parlem d'una altra qüestió. Tenim el telèfon a la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, José Miguel, y buenos días a todos. Espero que todo el mundo esté bien.
Bueno,
con un poquito más de calorcito, ¿eh?
Bueno, espero que este fin de semana ya será más verano que otra cosa, pero bueno, así vamos. Vamos a hablar de guerras, Marta, porque sí. Sin quererlo, estamos inmersos en una guerra.
Estamos inmersos en una guerra sin quererlo nadie, porque nadie quiere una guerra, ¿no? Y la guerra es un enfrentamiento entre varias personas. ¿Y siempre por qué? Por la imposición de una sobre las otras y las otras sobre la una, da igual, y sobre algo que tú quieres imponerme a mí, yo te quiero imponer a ti. Y como con la palabra no nos entendemos, vamos a la fuerza, ¿no? Y esto ha sucedido desde siempre. Dicen que la primera guerra que se registró, está registrada ya de hace 10.000 años, Y claro, según los historiadores, esto, bueno, lo hemos leído todos de pequeños, ¿no? Pues veíamos a los... Era pues por un grupo, por el tema de la del territorio, ¿no? Los recolectores, porque el hombre en un principio era el hombre cazador, el hombre que salía a conquistar pues comida y alimentos para su familia.
Mm.
Entonces, claro, si llegaba un territorio, ese territorio era de él. Si llegaba otra persona, digo él, porque normalmente eran los hombres los que salían a cazar, ¿no? Y entonces venía alguien que les quería usurpar su espacio o usurpar sus bienes, y entonces ya la teníamos liada, ya empezaba la guerra, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues las primeras armas usadas fueron pues cuchillos de piedra, evidentemente todo era de piedra, porque en aquella época todo era de piedra, piedras y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que decimos que las guerras pueden ser enfrentamientos entre tribus y pequeños grupos de personas. No deberían existir, deberían ser siempre, y más en esta época de la civilización y de la vida, estamos en el siglo XXI, con donde toda la palabra, la comunicación es importantísima, es rapidísima. En lugar de tirarnos bombas o tirarnos o darnos de cachetadas, lo que teníamos que hacer, pues eso, es hablar, sentarnos, tomarnos un refresco, tomarnos algo, intentar llegar a un entente cordial, ¿no? Entonces, bueno, las guerras causan muchos sufrimientos. Es verdad que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dicen que los avances médicos, ha habido muchos avances médicos gracias a esas dos guerras, esas dos contiendas en las que, bueno, pues la medicina y la cirugía, así como las infecciones, sufrieron un gran adelanto porque se investigó mucho sobre medicamentos y sobre tratamientos precisamente en los campos de batalla. Y bueno, pero claro, hay otra cosa que es que primero que contaminan, además, o sea, contaminan mucho, y luego pues crean unos sufrimientos que afectan a la salud física y mental. Y esto es, bueno, es muy triste que tengamos problemas de afecciones pues psicológicas por culpa de alguien que no quiere entenderse, ¿no? Que a veces normalmente son esas otras personas que luego llegan a entenderse, y ya cuando han liado todo el pastizal, y estamos todos peleados unos con otros, porque luego lo que consiguen es eso, ¿no? Que bueno, nos estamos peleando todos y ellos están aquí, todos están pichis y a lo mejor están comiendo y yendo de vacaciones juntos, ¿no?
Eso pasa.
Eso es lo peor. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que también hay muchos niños que se utilizan como niños de la guerra, y mujeres también. Y esto es muy triste, ¿no? Que se utilicen siempre las personas más débiles, ¿no? Porque las personas más débiles son las más vulnerables y las más fáciles de manejar.
En resumen, que una guerra es una gran desgracia, Marta.
Exactamente.
Lo dejamos
no
aquí.
No debería de suceder jamás.
Eso
jamás.
Es así. Un abrazo jamás. Muy grande, Marta, un besito muy
un
grande.
Abrazo.
Cuídate.
Adiós.
Es vital, el resumen es que las guerras son una gran desgracia, una desgracia enorme, pero ahí están. Continúa explicando todo el que te interesa a mediodía, COPE, a Pilar García Muñiz.